Bon dia, l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, reclama uns accessos dignes al poble per als camions.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La mateixa crisi es va menjar el projecte i sempre ens diuen que aquest projecte no és recuperable. Menys aquesta resfaltada que varen fer, que varen tenir contacte amb la Generalitat, que varen fer l'última asfaltada del camí a aquesta carretera de les Planes, ens varen prometre que recuperarien aquell projecte. Però de Junts va passar a Esquerra i aquí s'ha mort el peix. Però que aquí necessitaríem almenys una sortida digna pels camions i per tot, en que fos per les Planes, que només hi ha 10 quilòmetres. Però ningú de la Generalitat està per aquesta feina, eh?
És l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, en una entrevista àmplia al Ràdio Olot i també a Olot Televisió. Per Oliveres no s'entén que un municipi amb la indústria de Sant Aniol no tingui una carretera més segura per a tots els conductors, tenint en compte el volum de trànsit d'alt tonatge que hi passa cada dia. Reclama la Generalitat la recuperació del projecte de millora de la carretera entre el seu municipi i les Planes d'Hostoles, guardat en un calaix. Afegeix que Sant Aniol de Finestres i Sant Esteve de Llémena dona feina a molts veïns que viuen en els pobles del voltant. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 30 de gener de 2024.
El dia en 4 minuts.
Les autoescoles garrotxines celebren haver recuperat Olot com a seu dels exàmens teòrics de conduir. Destaquen l'estalvi en desplaçaments a Girona, que la mesura suposarà per a centenars d'alumnes. Després de l'anunci de la DGT, ara Olot ja s'està buscant un local. L'Agència Catalana de l'Aigua multa Santa Pau amb 4.500 euros. Ho ha confirmat l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. Des del consistori es queixen que l'ACA no té en compte les condicions concretes que té el municipi, l'augment de la població durant certes èpoques de l'any i l'abastiment d'aigua de la zona de Cala Guapa cap a Olot. L'oli d'oliva de girassol i la pasta alimentària passaran a tenir un IVA del 5%. Aquesta és una de les principals novetats fiscals que han entrat en vigor aquest 2024. La repassarem en detall en aquest informatiu. Bon ambient a la festa de Sant Vicenç celebrat aquest cap de setmana a Besalú. Un dels actes més destacats ha estat la presentació de la nova gespa artificial del club, que s'ha canviat després de 20 anys. En cultura, 1923, Josep Danés transforma Núria, és la nova exposició que es pot veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La mostra permet veure l'evolució de la construcció d'aquest espai a càrrec de l'arquitecte olotí Josep Danés. En esports, el club tenis taula Olot buscarà una alegria aquest dimecres contra el Burgos. Esmudenco, Diego Pinho i Arnau Pons intentaran evitar la cinquena derrota consecutiva. El partit es disputarà a les 6 de la tarda al Pavelló d'Esports. I també a la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlarem del tir amb arc que evoluciona a pas de gegant a la Garrotxa. Fins a 140 arquers han format part aquest cap de setmana de l'11è Indoor 3D d'Argelaguer. Enguany el Poligaris Art Club s'ha vist obligat a ampliar les places per fer-hi encabir tot i la demanda.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Junts per Catalunya s'inclina pel no si no dona garanties als investigats per terrorisme i traïció sobre la llei d'amnistia. L'executiva de la formació s'ha reunit de manera extraordinària per valorar l'estat de les negociacions a poques hores per a l'inici del debat de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Els preus pugen fins al 3,4% al gener a Espanya pel repunt de l'electricitat. L'encariment de l'electricitat ha contribuït en el lleuger augment de l'IPC. En successos troben un cos en un cotxe a Cornellà de Llobregat i detenen un sospitós. El cadàver l'han trobat dins un vehicle al barri del Fatjó. La Fiscalia, per la seva banda, demana que el judici a Dani Alves per violació es faci a porta tancada. Ho argumenta per garantir el dret a la intimitat de la víctima. En l'àmbit internacional, Elon Musk diu que Neuralink ha implantat amb èxit un xip cerebral a una persona. Tot i que l'empresa no ho ha confirmat, el seu propietari afirma que s'ha fet amb èxit un avenç en el qual hi ha empreses europees que li porten anys d'avantatge. I Ciutat de Mèxic recupera les corrides de toros prohibides durant un any i mig. Un cordó policial ha de protegir la plaça per evitar enfrontaments entre els manifestants antitaurins i els aficionats.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui encara tindrem núvols baixos a bona part de la costa, del prelitoral, tot i que a la tarda es poden obrir clarianes. Un dia tapat, ensopit, gris, rúfol, amb temperatures fresques, no tan altes com el cap de setmana, com dijous, com divendres, amb aquells rècords de calor, temperatures una mica altes, tot i els núvols, però evidentment ja no són de rècord. 15 graus a Olot, de màxima ahir, també a Banyoles o a Girona, 17 la més alta a Cabanes o 14 a Das a la Cerdanya. Aquí amb 4 sota 0 de matinada. Bé, seguirà fent fred de matinada a les valls del Pirineu i avui i potser demà ja fregaran els 0 graus, cap als 2.000 metres. No hi haurà tanta inversió tèrmica, tot i que cap a dijous es reforçaria l'anticicló. Preveiem en el dia d'avui doncs aquests núvols, amb alguna boira, alguna boirina, humitat alta, aquest ambient gris, la matinada no serà molt, molt freda, amb aquests núvols costarà baixar dels 5 o 8 graus a l'interior, a les valls del Pirineu una mica sota zero, això sí, allà no hi haurà tants núvols, i cap a la costa mínimes de 10 a 12 aproximadament. De dia, novament, al voltant de 14, 15, 16 graus, per tant la temperatura no es dispararà. I demà, tot i pujar lleugerament la temperatura, hi haurà més clarianes, alguna boira al matí i a la tarda una mica més assolellada. L'anticicló no marxarà en tota la setmana. De moment no veiem cap pluja, cap indret, ni la Garrotxa, ni Osona, cap indret de les comarques de Girona. El que queda de setmana hauríem d'esperar passat el 6 o 7 de febrer.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 30 de gener del 2024, marxant cap a Sant Aniol de Finestres, on l'alcalde del municipi, Francesc Oliveres, reclama uns accessos dignes al poble per als camions. Per Oliveres, no s'entén que un municipi amb la indústria de Sant Aniol no tingui una carretera més segura per a tots els conductors, tenint en compte el volum de trànsit d'alt tonatge que hi passa cada dia. Reclama a la Generalitat la recuperació del projecte de millora de la carretera entre el seu municipi i les Planes d'Hostoles, guardat en un calaix. Afegeix que Sant Aniol de Finestres i Sant Esteve de Llémena dona feina a molts veïns que viuen als pobles del seu entorn. Ens dona més detalls de tots els temes al nostre company Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, reclama a la Generalitat que reprengui el projecte que ells mateixos van posar sobre la taula fa més d'una dècada per tal d'eixamplar 11 ponts de la carretera G531 entre les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres i que també incloïa el redreçament de corbes i eixamplar la carretera un metre i mig.
La mateixa crisi es va menjar el projecte i sempre ens diuen que aquest projecte no és recuperable. Menys aquesta resfaltada que varen fer, que varen tenir contacte amb la Generalitat, que varen fer l'última asfaltada del camí, aquesta carretera de les Planes, ens varen prometre que recuperarien aquell projecte. Però de Junts va passar a Esquerra i aquí s'ha mort el peix. Però que aquí necessitaríem almenys una sortida digna pels camions i per tot, en que fos per les Planes, que només hi ha 10 quilòmetres. Però ningú de la Generalitat està per aquesta feina.
L'alcalde de Sant Aniol explica que actualment la convivència entre conductors es fa molt difícil, especialment amb els ciclistes, en una carretera estreta, amb corbes, desnivell i amb poc voral, tot i la construcció de vorals americans a la carretera de les Encies en les darreres obres d'asfaltatge fetes a primavera del 2022.
Crec que molts trailers d'aquests que venen, encara que haguessin de fer 10 quilòmetres més i poguessin venir per una carretera sense perill, vindrien. O sigui, un trailer quan és a Girona li és igual pujar per Sant Gregori que pujar per el cantó d'Anglès. Que si trobés aquí una carretera digna, estaríem al trànsit d'Olot i de Vic i ja vindria normal.
Oliveres diu que aquesta és una reclamació conjunta que té amb les Planes d'Hostoles, tot i que amb els pobles veïns de la Vall del Llémena la sintonia no és tan bona, ja que assegura que no veurien bé l'ampliació de la G531. L'alcalde de Sant Aniol, però, recorda que el seu poble és el que dona feina a una part important dels veïns de tots aquests municipis.
El de Sant Aniol sempre ha estat un poble que ha donat feina a tota la Vall de Llémena, a les Planes d'Hostoles, a Sant Feliu, Anglès, a Mer, tots els pobles de la Rodalia, ha treballat gent aquí sempre, perquè hi ha més llocs de treball que treballadors al poble.
La carretera que va de Sant Aniol de Finestres a les Planes no està pensada perquè hi passin els camions de gran tonatge que actualment hi passen per anar a la fàbrica embotelladora d'aigua o al polígon de Sant Esteve de Llémena. A l'altre cantó de via, el que va de Sant Esteve cap a Sant Gregori fins a Girona, passant pels pobles de la Vall del Llémena, el problema és pràcticament el mateix. Segons Oliveres, les millores permetrien circular per una carretera més segura i millorar també les condicions en les quals treballen les persones que van cada dia a la Vall del Llémena.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Les autoescoles garrotxines celebren haver recuperat a Olot com a seu dels exàmens teòrics de conduir. Destaquen l'estalvi en desplaçaments a Girona, que la mesura suposarà per a centenars d'alumnes. Després de l'anunci de la DGT, ara Olot ja s'està buscant un local on s'instal·laran els ordinadors per fer els exàmens. El gerent d'autoescola de Sacrés, Ferran Sacrés, ha apuntat que el cost del material podria anar a càrrec del Servei Català de Trànsit, però BAC.
Fa pocs dies vam conèixer la notícia que Olot tornaria a ser seu per fer exàmens teòrics de conduir. A banda del punt de la Garrotxa, també recuperarà la seu del Ripollès. Les proves teòriques per examinar-se del carnet de conduir es faran en un local cedit pel Consell Comarcal del Ripollès. La Federació d'Autoescoles de Girona coordinarà la posada en marxa d'aquest procés. En la reunió celebrada el passat 24 de gener, el sector de les autoescoles va tornar a reclamar a la DGT el traspàs de les competències al govern català per fer els exàmens pràctics de conduir. Des del sector de les autoescoles de la Garrotxa, la notícia es valora positivament. Sobre el tema n'hem parlat amb el gerent de l'autoescola Sacrest, Ferran Sacrest, que explica que de moment no hi ha una data fixada perquè es reprenguin els exàmens teòrics gairebé 4 anys després.
De moment encara no hi ha data determinada per quin dia tindrem la recuperació, perquè estem treballant a buscar un local per poder adequar i posar els ordinadors per poder fer els exàmens. Però home, és lògic no desplaçar 100-150 persones els dies d'exàmens a Girona i desplaçar un examinador aquí a Olot per poder-los fer.
A diferència del cas del Ripollès, a la Garrotxa encara s'està buscant un local per encabir-hi el material suficient per fer els exàmens. Sacrés detalla a Ràdio Olot i a Olot Televisió que tot apunta que els ordinadors vagin a càrrec del Servei Català de Trànsit.
Estem buscant un local que en principi compleixi les característiques i pugui fer doncs, la funció d'aula i estem treballant, esperem que en les pròximes setmanes estiguem al local i llavors doncs, es posar ordinadors i que en principi el Servei Català de Trànsit sembla que ens pagarà els ordinadors i per tant doncs, en principi doncs, sí, és la intenció és quan abans millor per part nostra.
S'espera que les proves teòriques per examinar-se del carnet de conduir es posin en marxa aquest 2024 i que recuperin una activitat que no es feia a la comarca des d'abans de l'esclat de la pandèmia.
D'Olot marxem cap a Santa Pau, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat el municipi amb 4.500 euros. Ho ha confirmat l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des del consistori es queixen que l'ACA no té en compte les condicions concretes que té el municipi, l'augment de població durant certes èpoques de l'any i l'abastiment d'aigua a la zona de Cala Guapa, cap a Olot. Capó també avança que els diferents alcaldes de la comarca estan treballant en una acció conjunta per respondre a les sancions.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha enviat una nova sanció a un dels ajuntaments de la Garrotxa. En aquest cas ha estat a Santa Pau, on l'ajuntament liderat per Cris Capó ha rebut una multa de 4.500 euros per, segons la mateixa ACA, superar el llindar de consum d'aigua per habitant en situació d'excepcionalitat per la sequera. Des del consistori denuncien la sanció que han rebut i creuen que no és justa, ja que el municipi té dues particularitats concretes que fan que aquest consum pugui ser major, però no realista. Una és l'augment de població població durant diferents èpoques de l'any, on gairebé es doblen els 1.600 habitants que té Santa Pau. Per altra banda, Capó també ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que els condiciona la part de vestiment que fan a Olot des de la zona de Cala Guapa. L'alcaldessa de Santa Pau es mostra molt crítica cap a l'ACA.
Sí, nosaltres ara fa dues setmanes vam rebre la primera multa de l'ACA, que ha pujat uns 4.500 euros. Evidentment no hi estem d'acord, a més no pensam que sigui així, que s'hagin de solucionar les coses, perquè, com sabeu, vull dir, els pobles petits i disseminats que tenim tant de recorregut de xarxa, pues el seu manteniment és costós, dificultós. A més, nosaltres pensam que l'ACA no ha tingut en compte la situació del nostre municipi.
A banda del seu cas, Capó afegeix que els diferents ajuntaments de la comarca estan treballant en una acció conjunta per demanar explicacions a l'ACA després de rebre les sancions.
S'hi està treballant, vull dir, jo encara no us ho puc anunciar perquè l'altre dia el Consell d'Alcaldes pues, va estar parlant d'aquestes accions comunes i s'hi està treballant i en el seu moment, pues, quan no, que els alcaldes prendrem una mica i us donarem les respostes, però jo no em vull anticipar i no, vull dir, quan ho haguem treballat i ho tinguem sobre la taula, però el que sí que està clar és que tots estem en el punt comú de que tothom ha presentat al·legacions, ningú va fer front al pagament.
Santa Pau s'afegeix a la llista de municipis de la Garrotxa que ja han rebut una multa per excés de consum d'aigua per habitant en situació d'excepcionalitat per la sequera. Pobles com Maià de Montcal o Argelaguer en són alguns d'ells i que comparteixen fer front a les sancions presentant al·legacions. L'oli d'oliva, de girassol i la pasta alimentària passaran a tenir un IVA del 5%. Aquesta és una de les principals novetats fiscals que han entrat en vigor aquest 2024. A més, també hi haurà deduccions fiscals per a totes aquelles persones que comprin un cotxe elèctric. Aniel Puigvert.
Com ja és costum, quan comença un nou any entren en vigor una sèrie de novetats fiscals que afecten gairebé tots els sectors de la societat. Pel que fa a l'alimentació, els aliments bàsics com la llet, els ous o la farina seguiran mantenint l'IVA al 0%. La novetat per aquest 2024 arriba amb l'oli d'oliva, el de girassol i la pasta. Ho explica un dels assessors fiscals de Ribas Álvarez, Miquel Palma, en una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Llavors s'incorporen alguns que tenien, bueno, que tenien l'IVA al 10%.
Entenc que no tenien la consideració de bàsics.
No, productes bàsics anaven al 4% abans,
sí.
I llavors el 2023 i ara el 2024 van al 0, i llavors, per exemple, l'oli d'oliva, girassol i llavors també...
La pasta, eh?
La pasta alimentària, sí. La pasta alimentària, doncs, anaven al 10% i ara han passat al 5%.
En el cas de l'energia també hi apareixen novetats, tot i que els percentatges d'IVA es mantenen bastant. La gent que té una potència d'energia contractada de 10 kW seguirà pagant el 10%. Pel que fa al gas natural, l'impost també serà del 10% i la biomassa i les llenyes per calefacció es mantindran al 5%. A més, per seguir impulsant la sostenibilitat, totes aquelles persones que vulguin comprar un cotxe elèctric tindran una deducció fiscal.
Un cotxe elèctric fins a una inversió de 20.000 euros doncs pot tenir una deducció d'un 15%, que podria arribar a 3.000 euros. Uh-huh. Vale? A part de les ajudes que puguin haver, no sé com es diu, Pla Moves, crec, que això ja són subvencions, en aquest cas és una deducció fiscal. Has de tenir quota suficient per descomptar-la, eh? Vull dir que has de tenir ingressos i has de tenir una renta que surti pagada per poder descomptar aquesta deducció.
Uh-huh. Pel que fa a les petites i mitjanes empreses, una mesura que seguirà present aquest 2024 és la reducció de l'impost de societats, que baixa del 25% al 23%. A més, aquelles empreses que inverteixin en energies renovables també gaudiran d'un benefici fiscal.
Un benefici fiscal que es diu la llibertat d'amortització. Què vol dir? Si fan una instal·lació d'energies renovables, si suposem que la vida útil d'aquesta inversió a efectes fiscals era 10 anys, doncs la podies passar amb 10 anys de despeses, un 10% cada any. Amb això, amb la llibertat aquesta d'amortització, què te deixen fer? Te deixen passar despesa la quantitat que tu vulguis. Per exemple, aquest any podies fer ja el 100%.
Una de les últimes novetats que cal destacar de cara a aquest 2024 és que els autònoms, que abans estriaven la seva cotització, ara ja no ho podran fer. A més, només podran canviar la seva base de cotització 6 vegades l'any.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa.
Radio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Obrim pàgina cultural parlant de 1923. Josep Danés transforma Núria, que és la nova exposició que es pot veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La mostra permet veure l'evolució de la construcció d'aquest espai a càrrec de l'arquitecte olotí, Josep Danés, que es va iniciar ara fa 100 anys.
Fa un segle es va posar la primera pedra del nou Santuari Hotel de Núria. Una de les raons per les quals es va decidir transformar tot el complex de la Vall de Núria va ser perquè ja en aquells temps hi començaven a pujar un nou perfil de visitants com alpinistes, excursionistes i fins i tot els primers més esquiadors. El gran projecte de modernització del santuari va anar a càrrec de l'arquitecte olotí Josep Danés i Torres, una tasca que va durar més de 30 anys. És per això que amb motiu dels 100 anys de l'inici del projecte, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa ofereix una exposició on es pot veure la transformació que va patir el santuari de Núria. Aquesta mostra, a càrrec del professor de la Universitat de Girona, Joaquim Maria Puigvert, desenvolupa tot el procés des dels seus inicis.
L'exposició una mica explica tot aquest procés, de les primeres idees, els primers documents, els primers esbossos i els primers projectes i el desenvolupament d'aquest projecte, del gran projecte de Núria, que va ser una obra que ell va començar a pensar el 1922 i quan es mort el 55 encara no l'ha acabat, és a dir, és l'obra que li va durar més temps, no?
Durant l'exposició es poden veure les dificultats que hi havia els primers anys per poder carregar tots els materials, ja que el cremallera, al qual tots estem acostumats avui en dia, no va arribar fins al 1931. A més, l'arquitecte olotí es va inspirar amb els projectes dels Alps de Suïssa, com el pont de fusta que uneix l'estació del cremallera amb el santuari. Nosaltres hem parlat amb la filla de l'arquitecte olotí, la Maria Núria Danés, que el definiria com...
Un arquitecte molt integrat, molt estudiós i que mirava molt les coses... I dedicava moltíssim, a més vull dir, hi posava ell molta feina amb els quartos, ajudava quan li volien dir, li enviaven regalos i coses per coaccionar-lo, ell deia això, retorni-ho.
L'exposició que es pot observar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa també ha comptat amb l'ajuda de la Vall de Núria i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme. Es podrà veure fins al 23 de febrer, de dilluns a divendres.
I abans dels esports parlem del bon ambient a la festa de Sant Vicenç celebrat aquest cap de setmana a Besalú. Precisament la part esportiva va ser protagonista perquè un dels actes més destacats va ser la presentació de la nova gespa artificial del Club Esportiu Besalú, que s'ha canviat després de 20 anys.
Com ja és tradició, la festa petita de Sant Vicenç de Besalú ha deixat un altre cap de setmana ple d'activitats al municipi. El dissabte va ser el torn de la màgia, el sopar i la música, amb un bon ambient al pavelló 1 d'octubre en la primera edició organitzada per la nova comissió de joves del municipi. Diumenge també va ser el torn de presentar la nova gespa a tots els jugadors, famílies, socis i veïns i veïnes de Besalú. A més, des del club van aprofitar també per fer la presentació dels equips de futbol base amb els més de 100 jugadors que hi ha actualment a l'entitat.
Hem aprofitat que havíem de fer la presentació de tot el futbol base. Normalment la fèiem el mes d'octubre, però aprofitant que aquest any estrenàvem gespa, vam pensar que seria un bon dia fer la inauguració de la gespa i fer la presentació de totes les estructures del club. A més, dona la casualitat que avui se celebra la festa petita de Sant Vicenç de Besalú i, per tant, ho hem fet coincidir una mica tot i així, doncs, també és una mica de festa local, és una mica de festa de poble, els pares han pogut venir tots, hem buscat un diumenge que no hi haguessin partits, que els equips de futbol base no juguessin. Bueno, ho hem fet coincidir una mica tot i la veritat és que ha estat una festa molt xula, els nens estan contents i crec que les famílies també i, evidentment, nosaltres com a club, doncs, encantats de la vida.
Després de presentar la nova gespa de la municipal de Besalú, que cal destacar que feia 20 anys que no es canviava, es va fer un ofici solemne a l'església de Sant Vicenç i, posteriorment, unes sardanes amb la cobla Foment del Montgrí, on hi van assistir un bon grapat de veïns i veïnes del municipi per tancar la festa petita del poble.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts i sí, és poc habitual, però haurem de fer prèvia del partit del tenis taula que jugarà demà dimecres. Precisament, el Club Olotí buscarà una alegria contra el Burgos de la mà d'Eixmudenco, Diego Piño i Arnau Pons per evitar la cinquena derrota consecutiva. El Burgos és un dels equips que menys punts han encaixat en tota la Lliga. El segon partit d'aquesta segona volta, com dèiem, es jugarà aquest dimecres a les 6 de la tarda al pavelló d'Esports Olot. Guillem Guardiola.
Un club tenis taula Olot en hores baixes intentarà evitar la cinquena sisena desfeta consecutiva aquest dimecres contra un dels clars candidats a endur-se el títol, la Universitat de Burgos. En un horari no habitual, els olotins jugaran el segon partit de la segona volta a les 6 de la tarda. L'Olot no va començar bé aquest segon tram de Lliga, perdent 4-2 a Santiago de Compostela. I precisament l'Arteal Santiago és l'únic equip contra qui ha perdut el pròxim rival dels olotins, el Burgos. El vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, destaca que la Lliga s'ha tornat molt igualada en les últimes jornades.
Sabien que hi hauria aquesta part de la Lliga on no seria fàcil puntuar, però bueno, hem d'anar a totes perquè la cosa, doncs, ja s'ha vist que es va igualant i bueno, hem de ser capaços de tirar algun partit endavant.
El club tenis taula Olot repetirà la tripleta que gairebé assalta la pista de l'Escala fa tot just unes setmanes. Smudenko buscarà refer-se de la seva primera desfeta de la temporada i Diogo Pinho continuarà lluitant per fer el millor paper possible. Arnau Pons és qui ho tindrà més difícil, tot i que és un dels que arribarà amb un ritme més alt. El nacional ve de disputar l'europeu de tenis taula on no ha pogut passar de la fase de grups.
Però bueno, nosaltres hem de fer forta la nostra pista, aquí sabem que ha sigut difícil guanyar i per tant doncs hem d'anar totes i apretar tant com puguem a través del públic i l'afició, doncs emplenar la sala i apretar tant com puguem i veurem com es desenvolupa, no?
El partit entre el club tenis taula Olot i la Universitat de Burgos, corresponent a la segona jornada de la segona volta de Superdivisió, començarà aquest dimecres a les 6 de la tarda.
A banda de tenis taula, la carpeta esportiva d'aquest dimarts també parlem de tir amb arc, perquè evoluciona a pas de gegant a la Garrotxa. Fins a 140 arquers han format part aquest cap de setmana de l'11è Indoor 3D d'Argelaguer. Enguany el Poligaris Art Club s'ha vist obligat a ampliar les places per fer-hi encabir tota la demanda. El club intentarà ser present al màxim de competicions aquest any, com ara el canoarc.
El tir amb arc amplia el punt de mira. L'Indoor 3D d'Argelaguer sovint serveix de termòmetre per mesurar l'estat de salut d'aquesta modalitat a la comarca. Les xifres parlen per si soles. El Poligaris Art Club ha passat de reunir 112 arquers a plegar-ne fins a 140 aquest cap de setmana en l'onzena edició de la competició. El seu president, Quim Pérez, posa sobre la taula el gran augment en l'interès per jugar al tir amb arc a la comarca i assegura que l'any que ve s'hauran de buscar noves fórmules per fer encabir tota la demanda.
Bé, hem tingut una resposta excepcional perquè hem hagut d'ampliar les inscripcions. Els últims anys feien 56 arquers tant el dissabte com el diumenge i aquest any hem hagut d'ampliar 70. Ja no, és que no ens hi cap més gent, hem de buscar noves fórmules per als pròxims anys perquè això és una activitat que cada vegada se'ns vol apuntar més gent i molta gent es queda fora per poder participar en aquesta tirada.
Segons el president del Poligaris Art Club, Quim Pérez, el tir amb arc gaudeix cada vegada de més adeptes. El garrotxí Blai Garriga és un aficionat a tirar fletxes des de petit, però mai havia competit a l'Indoor 3D d'Argelaguer, una proposta que, ara que l'ha descobert, li ha agradat molt.
Això de tirar fletxes m'ha agradat des de petit. Ja fèiem els meus arcs allà al bosc amb mon pare i jo he vist d'aquí de veure. En qualsevol persona pot practicar aquest esport. Hi ha arcs de tots els nivells, de totes les potències, i és algo molt interessant, és algo que no es coneix gaire, però recomano als garrotxins que aneu a tirar fletxes.
El Poligaris Art Club, amb seu a Tortellà, té la intenció aquest any de ser present en el màxim de competicions possibles, com ara el canoarc, que l'any passat es va anul·lar a causa de la sequera. El club va augmentar progressivament la seva massa muscular. Ara per ara, més de 130 persones ja en són sòcies.
Ens encanta aquest so. I volem que tu també gaudeixis del millor tenis taula. Recorda que el pròxim partit serà el dimecres 31 a les 6 de la tarda, amb un encontre que segurament no deixarà indiferent a ningú. Club Tenis Taula Olot, Gabinet Permar, Universitat de Burgos. Viu un equip de Superdivisió. Viu el tenis taula Olot. Viu el teu equip.
Doncs demà serà dia de tenis a taula, com acabem d'explicar la carpeta esportiva de l'informatiu d'aquest dimarts 30 de gener de 2024, que tanquem amb tenis taula i també amb tir amb arc, com sempre, protagonistes als diferents esports a la carpeta esportiva de la sintonia de Ràdio Olot. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins informatius horaris habituals d'aquesta casa i minut a minut, com sempre, a través del portal web garrotxadigital.cat, per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.